que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 8 de novembre i demà hi ha un Barça-Celta. I no, no és una final. Però potser sí que ja és un examen parcial. D'aquells que s'han d'aprovar. Que no és imprescindible, però sí molt important aprovar-los, perquè si no el curs pot començar a quedar condemnat. I s'ha d'aprovar amb certa nota. Perquè demà és important que el Barça, 1, guanyi. Que jugui una mica millor. I estaria bé veure una mica d'alegria, una mica de connexió entre tots els jugadors, una mica de tot això que hem anat trobant a faltar els últims dies i que demà no pot arribar de cop. Però, home, alguna cosa hauríem d'ensumar. Perquè el Barça, siguem clars, ve de dos partits horrorosos. Va perdre el camp del Llevant fa una setmana, potser ja ni ens en recordem. I va empatar a casa la Champions. I una altra ensopegada a casa, doncs no seria definitiva, però sí que començaria a fer posar tothom molt nerviós, sobretot tenint en compte que el Camp Nou, d'aquí 3 setmanes, viurà un partit de Champions decisiu contra el Dortmund. Per tant, demà, a guanyar el partit, a superar l'examen, per estar tots més tranquils, una mica com Valverde, i només estar un poquito preocupats, i no més. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
A Nova York se'n fan creus. Els Knicks només fan que perdre. En canvi, a Los Angeles tenen dos candidats al títol. Els Clippers i els Lakers. Quan reapareixerà Pau Gasol? Com els va l'inici de temporada amb Marc Gasol i Ricky Rubio? Tota la informació de la NBA ens la porta aquesta nit Jordi De Mas.
Serà d'aquí una estona que vindrà el Jordi De Mas a explicar-nos què passa a l'NBA, que ha començat amb molta energia. Són les 11 i 2 minuts i mig en directe. Esport 3 i Catalunya Ràdio, nit de prèvia de partits de cap de setmana de Lliga, abans d'una altra aturada de Lliga. Estem farts d'aturades de Lliga, doncs bé, n'hi haurà una altra ara al mes de novembre. I d'un partit important del Barça, i us preguntem per aquest partit del Barça, us preguntem per què és més important per vosaltres que ha de passar demà. Què espereu que passi? Què és més important en aquest Barça-Celta? I atenció perquè tenim quatre opcions i són bastant diferents totes quatre, encara que algunes puguin semblar semblants. Primera opció, el més important és que el Barça guanyi, com sigui. 10%. Només un 10% de vosaltres vol que el Barça guanyi com sigui. Segona opció, que el Barça jugui bé i guanyi. 53% de les opcions. Tercera possibilitat, que apareguin els cracs, que Messi, que Griezmann, que Dembélé, facin alguna cosa. I atenció a l'última, que perdi el Barça i peti tot. 33% dels vots. No sé si ens esteu trolejant l'enquesta, però hi ha un 33% de vosaltres que vol que demà el Barça perdi i peti tot. Seguiu votant, @clubmitjanit, allà teniu aquesta enquesta. A veure si al llarg de la nit va canviant. Ja sabeu que últimament les coses poden evolucionar a mesura que anem escoltant opinions i que anem escoltant col·laboradors. És divendres, els direm que vinguin, a l'Òscar Fernández, al David Clopés, a la Marta Carreras i a la Laura Brugués. Endavant, sisplau. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit, Francesc Garriga.
Vens molt rockera, no? Molt...
Rockera? Bé, t'has vist, t'has vist poc rockeros a la
no,
teva vida.
Però no, rockera no, és veritat.
Vaig amb una jaqueta texana.
Un look americà. Potser més que roquer. Sí.
Molt yankee,
del,
no?
Del Midwest.
Ah, molt bé.
Podria ser la...
Ah, doncs tens una mica country, vols dir.
Sí, eh? Country.
Country folk. Country.
Estic, sí. Estic molt d'acord. Només ho fas el divendres? Perquè mi trobo...
Sí, no, perquè la Marta m'ha establert aquesta relació de...
Que és, bàsicament, ell em mira, em raja, em critica... No, però i tot continua com que...
Un l'Òscar porta una camisa...
A mi no cal que...
Una camisa doncs, molt elegant, que me l'hauria pogut posar jo... I el David Clopés, doncs, també.
Molt del teu estil, aquesta.
Més discreteta, la del David, no?
I la teva, què tal?
La és de tardor, ja. És nova? Estreno avui?
Una mica les...
Sempre remengada.
Les cortines de l'àvia, també, eh?
No, és veritat. I Laura Brugués, una mica egípcia, no?
Aquesta
senesca és una mica egípcia.
Jo també vaig d'estreno, com dirien, d'estrena.
Ostres, sí.
Ha anat a mercat, eh?
Exacte.
Hem anat a plaça i hem comprat robeta.
És analista de moda, eh? Realment ho fas bé.
De fet, la Patricia Centeno té els dies comptats. Si em vols fitxar per la nit electoral per comentar una mica...
Vols venir diumenge?
Però només comento roba, eh?
Bé, escolta'm, té el seu target, eh?
L'Òscar Fernández, nit electoral, està tot a punt o no?
Tarda i nit electoral.
Quina hora comenceu?
A les 7.
Disculpes, quines setmanetes portes de tot gires curts, eh?
Escolta, hem fet de llargs, eh?
És veritat, que comences de matinada...
Recordo les matinades.
Comences de matinada a partir de les 7 i fins que...
A les 7 el programa especial de la tarda nit, eh? Perquè és veritat que al matí el Roger escapa al suplement, al migdia la Neus Bonet amb el Catalunya Mitjà ja estarà molt pendents de les eleccions, però a partir de les 7 amb la Laura Rossell estarem al capdavant d'un programa especial d'eleccions, a més amb l'ajuda de la gent de l'APM, de la ràdio, d'alguna pregunta més, el Gerard Jubany, del Tot Gira i del suplement, en Par Moliner...
Desplegaments sense precedents, gairebé, eh?
Bé, escolta'm, la nit és important, eh? Poden ser moltes coses aquest diumenge.
Sí, ens poden afectar tots.
I tant.
O ens afectaran a tots.
Segur.
A Catalunya Ràdio, a TV3, nit electoral espectacular, com sempre, amb l'Òscar Fernández al capdavant. A més, ha anat perfecte perquè no juga ni el Barça... ni el Madrid a aquella hora, ni l'Espanyol...
Juga abans, no?
Per tant, a l'hora de les eleccions ho tindrem tot pelat. Ni el Girona, que ha jugat avui, ja ha guanyat, i sembla que l'equip de Pep Lluís Martí comença a agafar embranzida, i amb el Solà d'estar content, perquè això de primera ja ho deu començar a ensumar. Eduard Solà, Montilivi, com estàs?
Hola, què tal, Garriga, com estàs? Bona nit.
Ha costat, però una altra victòria.
Sí, ha costat molt perquè realment doncs, l'equip en aquesta segona meitat doncs, ha tingut moltes oportunitats per sentenciar el partit, però la veritat és que ha costat, sobretot tenint en compte que el Girona havia aconseguit marcar amb el gol d'Estuani. Ha sigut pràcticament com el dia de l'Alcorcón, amb el fet que Estuani finalment hagi pogut aconseguir aquest gol de la victòria en una segona meitat on el Girona ha estat a punt de fer el segon, però també que hem hagut de patir, Garriga, perquè la veritat és que el Girona ha estat bé amb alguns aspectes, bé amb algunes situacions, però, vaja, hem patit, perquè el Tenerife s'ha quedat amb 10 jugadors tot just a la primera meitat, però al cap i a la fi el Girona, que acaba la jornada amb zona de promoció d'ascens i molt a prop de l'ascens directe.
A veure, acaba la jornada. Diguem-ne que només ha jugat el Girona, per tant, és possible que algun altre equip també sumi algun punt. En tot cas, a mi el que em fa patir és la mà d'Eduard Solà, que no acaba d'encertar d'enfocar-nos al bé. Estàs a punt de fer un minguella que vam parlar amb la seva orella. Escolta, ha marxat contenta, però, la gent de Montilivi o no? O una mica així encara mig.
Perdona, és que no te sento, Garriga.
Ah, no em sents. O sigui, estem fent un minguella.
No em van bé els cascos.
Doncs deixem el Solà, que no ens sent. No ens sent, però ja ens ha explicat el més important, que és que el Girona ha guanyat el partit. Solà, gràcies!
Apa, adéu!
Això sí que ho ha sentit, eh? A l'hora de marxar sí que ho ha sentit. Bé, el Girona que guanya, tenim classificació de segona divisió. És una classificació fictícia perquè només ha jugat el Girona, però bé, està bé per veure que el Girona, com a mínim, no està despenjat i que si segueix jugant i guanyant els seus partits, doncs aquesta classificació que ara explicarem, que és momentània, es pot acabar consolidant. El Cádiz, que va disparadíssim a segona divisió, té 34 punts. L'Almeria amb 24 i el Fuenlabrada amb 24. I el Girona ara, amb un partit més, en té 23.
A més, la segona és molt canviant, Cada jornada, excepte el Cádiz, que va com una moto, com un avió...
I molt llarga.
Sí,
perquè, clar, són tantes jornades que es fa...
Hi ha molts candidats a pujar i a jugar a les places de play-off. Per tant, el Girona, si fa bé les coses, serà dalt, segur.
Important, la victòria del Girona, sobretot per estar tranquils. Demà és el torn del Barça. I Valverde com està? Ahir ho explicava el Salmurri, però avui l'hem pogut escoltar. Valverde està tranquil, està nerviós. Avui l'hem pogut escoltar ja en primera persona.
Ha rebut alguna trucada del president? Si li ha mostrat directament el seu suport o si no ho necessita?
Sí, l'altre dia estuvimos comiendo con él. Y, sí, en ese sentido siempre... Yo creo que el club siempre me ha apoyado y me siento apoyado aquí, respetado. No tengo ningún problema con eso.
¿Te preocupa tu futuro si sigue la mala racha de resultados?
No.
I ha aguantat la mirada amb aquest nou Valverde. No sé si li ha... No molestat, perquè no és una pregunta que el pugui molestar, però si li ha tocat una mica la moral, ja que li preguntin per això. Perquè no ha estat una roda de premsa tensa, no, Laura? Tensa no.
No, ha sigut una roda de premsa normal de prèvia d'un partit de Lliga, en què normalment no hi ha tanta gent com a la Champions. Ho tinc aquí, li han fet unes 17 preguntes.
Normal. Durat,
sí, sí, uns 20 minuts de roda de premsa. Per tant, tot normal.
Ara l'escoltarem, ara repassem la llista de convocats, però ja de prèvia. Veieu Valverde en un punt delicat o estem davant d'un moment normal de temporada? Difícil, però normal.
És difícil de pronosticar perquè mai se sap en aquest club, però d'entrada diria que si es va confiar en ell després de com va acabar la temporada passada, ara no tindria cap sentit treure-li la confiança, a no ser que tinguessin una solució ja lligada, molt clara al darrere, esperant. El que passa que mai es pot dir, perquè, clar, si ens posem a pensar, com ara li preguntava l'Helena Condi, si s'allarga aquesta mala ratxa de resultats, doncs si demà es perdés 15 dies sense futbol, la tornada a la Champions, es comença a complicar la cosa contra el Dortmund i contra l'Inter...
Home, clar.
Llavors, doncs sí, clar.
Ella juga l'ambient, no? El seu benestar, no? Perquè estic d'acord amb la Marta, que sembla bastant evident que, a més, el Barça... també és veritat que venint d'un cicle guanyador els últims anys, no ens hauríem de remuntar, em sembla, a Bengal, no?, per trobar una destitució a mitja temporada.
2003.
És a dir, que s'hauria de liar molt grossa perquè això passés. Per tant, jo crec que el que s'està jugant Valverde és el seu benestar, la seva tranquil·litat i la tranquil·litat dels aficionats. No tenir un ambient al Camp Nou hostil. No m'ho vull ni imaginar, però posem el cas que demà el Barça perd amb el Celta, evidentment, amb la motxilla que portem del dia de l'Eslàvia, la gent estaria calenta i segurament reaccionaria. I això qui més repercutiria seria amb ell primer i després, en segon lloc, els jugadors.
Eslàvia i Llevant.
I Llevant, sí.
Jo sí que crec que és un moment delicat de la temporada per ell i per l'estabilitat del projecte. És a dir, el problema no és que s'empatés l'altre dia amb l'Eslàvia o, fins i tot, el problema no és que es perdés amb el Llevant. El problema és que es perd amb el Llevant i s'empata amb l'Eslàvia després d'haver donat una sensació molt pobra de joc, després del que va passar l'any passat, al final de temporada, amb la desfeta a la Lliga de Campions i del que va passar fa 2 anys. I amb aquell run-run que hi ha, sobretot entre l'entorn, sobre si Valverde estava bé fent bé la feina o no. Jo estic d'acord que ara mateix la directiva no deu contemplar un canvi, però, mira, la Marta ja ha dit, a no ser que tinguin un pla alternatiu, ja comencen a aparèixer alguns noms, ja comencen a haver-hi preguntes a la sala de premsa, l'altre dia va semblar que hi havia un moment en què semblava que el Camp Nou començava a xiular, si demà no es guanya pot ser que comencin a haver-hi alguns xiulets, per tant, no dic que sigui una situació de crisi, però que és un moment delicat i que si l'equip no reacciona ja, el moment delicat es pot complicar.
Demà és partit al Camp Nou contra el Celta, amb qui? Hi ha alguna sorpresa, alguna cosa gruixuda a la llista de convocats?
Bé, tenim una novetat, que és la de Luis Suárez, que ha rebut avui mateix, aquesta tarda, l'alta mèdica i ha entrat en aquesta convocatòria, això sí, de 19 futbolistes. Per tant, Ernesto Valverde n'haurà de descartar un abans del partit. Luis Suárez, aquí veiem en televisió, parlant, conversant amb el seu tècnic, Ernesto Valverde, just a l'inici de l'entrenament. És, per tant, la gran novetat. Es va fer una lesió al soli contra el Llevant dissabte passat i avui ha rebut aquesta alta mèdica i de moment és en aquesta convocatòria. També són novetat Júnior, Oaguer i Artur. I en canvi són baixa per lesió Jordi Alba, que es va lesionar en el partit de Champions aquest dimarts, i per decisió tècnica n'han quedat fora Todibó, Alanyà i Carles Pérez. Si heu vist a la sessió, falta un jugador. Sabeu quin és? Sergi Roberto. No s'ha exercitat amb permís del club perquè ha estat pare.
I demà tampoc entra a la llista.
És a la llista.
Ah, és a la llista?
És a la llista, Sergi Roberto.
Doncs...
no ha anat a la sessió, però és a la llista.
Doncs Sergi Roberto, que avui ha estat pare, el felicitem. A veure, Valverde, perquè avui, evidentment, la roda de premsa ha tingut diversos pols d'atenció. Un era el del moment actual, no? Les crítiques, com ho gestiona, com ho viu, com ho rep. Què diu Valverde?
L'hem vist resignat, perquè li han preguntat sobre aquesta qüestió. S'ha mostrat resignat sobre aquest entorn, aquestes crítiques que estan començant apareixent, que hi ha sobre el Barça, i també amb aquests xiulets que abans comentava l'Òscar, que es van començar a sentir al Camp Nou. Això és el que ha respost el tècnic del Barça.
No lo entienda, no lo entienda, eso es así. Esto es... es lo que hay. Hemos perdido un partido, hemos empatado otro. Hace, si me lo preguntas, hace una semana, esa rueda de prensa era totalmente, vamos... una autopista sin problemas, porque veníamos de ganar 6 partidos seguidos o no sé cuántos, y esta semana, pues bueno, a ver la semana cómo es, la semana que viene cómo es, ¿no? De la misma manera que puede cambiar todo para mal, también puede cambiar para bien.
Clar, aquí Valverde només veu els resultats, no?
Fa trampa.
El joc no...
Jo no sé si fa trampa o ell es creu aquest discurs, eh? O sigui, jo crec que Valverde a vegades el veig i crec que ens veu a tots com extraterrestres.
Bé, com el Tata.
Però tampoc enganya
una mica
ningú.
Un Tata.
Ell, jo crec que... Vaja, sempre ha estat així, no?
Sí,
no,
sí.
No el destacaríem com un entrenador obsessionat en el bon joc, en millorar detalls que permetin a l'equip brillar molt més, sinó que és un entrenador més resultadista. Per tant, jo crec que ell deu estar content. Potser sí que deu estar... I jo entenc que la seva resignació, perquè no ha de ser fàcil que l'entorn t'assenyali com el responsable de no ser capaç, amb aquesta plantilla que tothom estem d'acord, que és una plantilla de grans jugadors, que no sigui capaç de fer-lo jugar de manera brillant. Però ell, amb la situació de l'equip, líders a primera, líders a la fase de grups, segur que no està satisfet. Però... I no deu entendre la reacció de l'entorn.
Però quan jo dic que fa un punt de trampa, és a dir, el problema de la roda de premsa d'avui no és que el Barça vingui de perdre un partit i d'empatar-ne un altre. El problema és que s'ha donat una imatge molt dolenta. El dia del Llevant és que va semblar desídia. I aquests dos partits venen després d'una ratxa, que és veritat que el Barça guanyava, però partit rodó, rodó i amb bones sensacions, ja no es demana el joc molt brillant, però carai, una mica més de... I a més, sobretot, després de les dues desfetes a la Lliga de Campions de l'any passat i de fa dos anys, en què es va dir que això no es repetiria. I llavors la gent el que veu és que va pel camí de tornar a passar el mateix.
Perquè el Barça, sempre que ho ha guanyat la Champions, ho ha fet, ho hem dit mil vegades, jugant bé, que això el Madrid és capaç de fer-ho, de jugar malament i guanyar Champions, però el Barça no és capaç. Per tant, s'ha demostrat que els anys que el Barça no ha fet un futbol molt brillant, ha guanyat la Lliga, ha guanyat la Copa, però no ha guanyat la Champions.
Vull dir que l'ambient enrarit a les preguntes d'avui no venen per l'empat de l'altre dia i la derrota de Llevant.
Si haguessis guanyat 1-0 a l'Eslàvia, jo crec que estaríem en el mateix punt.
O fins i tot, si l'equip hagués jugat brillantment però hagués perdut al camp del Llevant, no s'hagués generat l'estat...
Perquè la gent veu que amb aquests jugadors es pot jugar millor.
Clar, per això et dic que el problema és les sensacions que dona l'equip més que no per els resultats.
Amb aquests jugadors es pot jugar millor, la qualitat hi és, però, per exemple, l'Òscar parlava d'estabilitat del projecte en el moment clau de temporada, i jo no sé fins a quin punt ja hi ha projecte. I ho dic seriosament. No sé si algú de la taula té la sensació que Valverde podria continuar l'any que ve.
No, jo no.
No,
jo tampoc.
I crec que molts aficionats tampoc hi creuen.
Per tant, si gairebé és molt general la sensació de quan et planteges veus a Valverde l'any que ve la banqueta del Barça, i jo crec que la resposta és, a no ser que hi hagi un miracle, no, és que el projecte ja està esgotat. I que, per tant, estem ja tirant per tirar, per arribar a final
tant,
de temporada. I això, quan mires i veus
títols,
que és 8 de novembre, dius, ostres, és una mica, és una mica desesperant. I és quan mires a l'estiu i dius, s'haurien d'haver fet coses, perquè allà ja es van encendre les alarmes, ja vam veure que hi havia coses a canviar, i que és possible, i que és possible que amb l'arribada d'un altre entrenador tampoc hagués sigut allò tot idíl·lic, eh?
No.
Perquè s'ha de gestionar un vestidor molt complicat de gestionar, en uns anys molt difícil de gestionar.
Valverde avui ha contestat i ha anat una mica a la línia del que ens explicava en aquest programa el Ramon Salmurri. També ha parlat avui al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, el vicepresident Jordi Cardoner, que a banda de confirmar el que s'ha explicat els últims dies, que és que no té previst presentar-se a les eleccions a la presidència, que és una sorpresa, perquè apuntava que havia de ser l'home que liderés la candidatura continuista, també li han preguntat per Valverde i ha anat molt a la línia de... tranquil·litat, suport, no? No hi ha un canvi de discurs aquí.
No, bastant amb el que ha dit Valverde abans, que hem pogut escoltar, que ha dit a la roda de premsa, que Valverde se sent amb el suport del club, doncs és el mateix que ha volgut traslladar el vicepresident primer Jordi Cardoner en aquesta entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El suport de la junta directiva Valverde l'ha tingut sempre. Recordeu, doncs, que cada vegada que se'ns ha qüestionat hem estat molt clars que li hem donat suport, li estem donant suport i li donarem suport al que és el nostre entrenador, el que ha estat capaç d'aglutinar un vestuari, i Valverde té, doncs, això, doncs, tota la nostra confiança.
Jo no.
Cardoner, que dona tot el suport al seu entrenador. Ara parlarem del Celta, però abans us vull preguntar només per un nom propi, que és el Luis Suárez, que ens deies que ha entrat a la llista, ha rebut l'alta avui mateix, bueno, això ja ho fan molt sovint, no?, que rep l'alta i entra a la llista. Creieu que jugarà, o creieu que ha de jugar?
Jo crec que no hauria de jugar, i no tinc gaire clar que no jugui. I llavors això em lliga amb abans quan deien tant el David com la Marta, és que amb aquests jugadors es pot jugar millor.
Home, s'hauria,
sí,
no?
Sí, s'hauria de poder. Però és que jo crec que hi ha un problema més greu. És a dir, jo crec que un problema de plantilla, diria. És a dir, jo sí que, per exemple, al mig del camp tens moltes places per jugar, però a la defensa no n'hi ha tantes.
No, no, és veritat.
I a la davantera, a l'hora de la veritat, no n'hi ha tantes. Perquè n'hi hauria més, però a l'hora de la veritat és bastant... I llavors, Ara recupera, està, deu estar molt tendre, però no ha entrenat aquesta setmana, i és molt probable que jugui demà.
Jo no me'l puc imaginar de titular.
O sigui, jo crec que no hauria.
No crec que hauria, i sincerament crec que no serà titular, i per mi seria una gran sorpresa que ho fos. Me l'imagino jugant els últims 30 minuts. Però és veritat que no posaria la mà al foc, tampoc. Eh? Jo m'imaginaria més a Messi amb Griezmann i Dembélé i Ansu partint-se els minuts. I fins i tot que no jugués pràcticament cap minut Suárez, però vaja, a tot el que no sigui sorties de la banqueta, em semblaria escandalós.
Tots estem d'acord, que no hauria, això està claríssim. Jo crec que Dembélé serà l'escollit i que demà serà un partit interessant per veure també si és Dembélé l'escollit, que sentint també em sembla que avui Valverde ha dit que a Ansu Fati li agrada jugant
de revolució
a la segona
estada. Sí, això també m'ha sorprès.
Una pista que ens podria indicar doncs, que Dembélé en principi serà demà titular, si és que Suárez no hi ha sorpresa.
Però també fa molta trampa, eh, Valverde, amb aquestes coses.
Ui, ell està fotent, entre que ens enganya, fa trampa. Ernesto, és todo...
No, però vull dir que això potser també ho ha volgut dir per posar en Ansu Fati al seu lloc, per intentar equilibrar vestidors...
Home, doncs el...
Perquè no tinc tan clar que Valverde estigui tan per davant d'Ansu Fati, quan Valverde... Ai, quan... Valverde, Dembélé queda fora una convocatòria i Carles Pérez i Ansu Fati entren.
Sí, però vaja, si juga Dembélé, el que volia dir és que el plebiscit també serà interessant amb el Camp Nou.
Ara anirem amb el Dalmas i li preguntarem qui creu que jugarà, però abans ja tenim el Celta a Barcelona, el Celta d'Òscar García. I de Roger García.
De Roger, dels germans García Junín.
Perquè n'hi ha que són de l'Òscar, n'hi ha que són del Roger. Cada germà té fans.
És veritat.
Tu de qui ets?
Jo per generació era d'en Roger, tot i que sóc més jove que ell, molt més jove.
Ella és molt
fan. I la meva germana gran era de l'Òscar. Era el debat que hi havia a casa.
Dos germanes sí. Per a dos hermanos.
Sí, sí.
Va, a veure, Òscar García ha arribat aquí amb el Celta i dormen aquí ja, eh?
Dormen aquí. Han arribat aquest vespre, a 8:45 han aterrat a l'aeroport del Prat amb una convocatòria de 20 futbolistes. Ha estat ben rebut Òscar García amb alguns aficionats que han volgut anar fins a l'aeroport. S'ha fet fotografies amb aquests aficionats, acompanyat del seu germà Roger García, que és el seu ajudant en aquest nou projecte. Debuten demà al Camp Nou, a la banqueta del Celta, en el seu retorn a la que va ser casa seva, amb un Celta que amb l'objectiu de remuntar, perquè arriba al Celta després de 4 derrotes consecutives amb Fran Escrivá, això sí, i arriben amb Iago Aspas com a gran referent i amb algunes baixes com la de vells coneguts, Rafinha i Santi Mina. Òscar ha parlat abans de viatjar cap a Barcelona, ha parlat des de Vigo i ha dit que tenen la intenció de venir a guanyar el Camp Nou, tot i que admet que, evidentment, ha tingut molt poc temps per canviar molts dels problemes que arrossega el Celta.
No soy ningún mago que en 3 días puedo hacer todo esto, pero sí que hemos empezado a trabajar ya algunos conceptos, pero vamos a ir a intentar ganar, claro. Necesitamos de todos los puntos, lógicamente sabemos dónde vamos, contra quién jugamos, en la situación que están ellos, en la situación sobre todo que estamos nosotros. Yo creo que nos tenemos que centrar mucho en nosotros, en intentar mejorar cada semana estar mejor.
L'Òscar García, l'havies tingut de comentarista. Era el Mar Negre?
Mar Negre.
El Mar Negre, el tot gira, clar. Que tinc dos, el que hi ha entre mig, que és el Mar, que el tenia. A veure, és un Celta que té l'Òscar i que té, com deies, vells coneguts. Com els hi està anant? Perquè esportivament ja hem vist que no els hi va bé, però personalment, Denis i Rafinha, com estan?
Podríem dir que és la cara i la creu, eh? Perquè Denis Suárez sí que és a la convocatòria i Rafinha, com us hem dit, és baixa per lesió. Per tant, l'hispano-brasilien no acaba de desempallegar-se d'aquests problemes musculars. Veiem com els hi van aquesta temporada. Denis Suárez ha jugat tots els partits, els 12 que s'han disputat i els 12 de titular. Pràcticament ha jugat 1.000 minuts, 992. Només el supera el porter Rubén Blanco, que ho ha jugat tot, i el davanter Iago Aspas. És el tercer futbolista, Denis Suárez, amb més minuts a la plantilla del Celta. L'altra cara de la moneda, Rafinha, ha jugat la meitat de partits de Denis Suárez, és a dir, 6, 441 minuts, però és que ja ha patit 3 lesions no consecutives. S'ha perdut 3 partits per lesió. Quan va fitxar pel Celta ja no va poder debutar el primer partit perquè estava lesionat. En va jugar 5 de consecutius, va tornar a lesionar-se i ara torna a tenir un esquinç i, per tant, es baixa per lesió. O sigui que té mala sort Rafinha.
Torna a posar per la gent de la tele, clar, els hem posat amb samarreta del Barça, ara són jugadors del Celta, però a part, no està molt musculós, Denis Suárez, en aquesta foto?
Sí.
Com molt forçut. És a dir, és que estava veient la foto i dic, vols dir que és Denis Suárez, aquest?
No m'hi havia fixat, però sí, no lliga gaire el cos.
Hulk Suárez. Sí. Bé, això, dos exploren que demà un sí que hi serà, sí. No? En principi, Denis Suárez, l'altre no. Tinc a la banqueta algú que Marta ens ho pot explicar millor que ningú.
Perquè té la clau de tot el que passarà.
I avui la té més del que et penses.
Sí?
Més del que et penses.
Més què?
Té més la clau del que et penses. Ah.
La clau del Mas.
Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit.
Avui ens donaràs una petita exclusiva.
Sí, has posat aquí intriga, eh?
No, no, perdona, quan em vas explicar i diu, ostres, que bé, que guai, això. Però ens han d'esperar. Sí. A veure, primer t'he de preguntar com a tots, eh? Però ja has vist que l'ambient està una mica enrarit al Barça. Sí. Tu ets dels que també estan preocupats o com Valverde, un poquito només?
Bueno, una miqueta. Jo crec que...
No, una miqueta és un poquito o preocupat?
Jo crec que una miqueta més que un poquito.
Val,
a veure
sí.
Si ens entenem. És a dir, no,
que...
el Barça no ha d'estar al seu ple rendiment ara, arribat al mes de novembre, però sí que s'haurien de començar a veure certes estructures d'equip que no estem veient, no?
Val.
I estem veient una irregularitat que fa una setmana fèiem una prèvia i parlàvem de que l'equip semblava que estava agafant bon moment i després de la setmana doncs hem de tirar endarrere i veiem un Barça molt, molt fluctuant, no? Llavors, jo crec que el Barça ha de recuperar aquesta estabilitat, ha de recuperar l'estabilitat futbolística i ha de millorar amb bastantes coses.
Però això és com diu Valverde, que clar, en 3 dies vas cap avall, en 3 dies vas cap amunt?
Jo crec que no, eh? Jo no crec que sigui un tema únicament de resultats, sinó que crec que hi ha una base futbolística al darrere. Sí que és veritat que en el món del futbol, i més en el Barça, es tendeix a passar de 0 a 100 i que no tot està tan malament, però sí que hi ha coses bastant millorables.
A veure, equip, demà, Barça-Celta, sí. Amb la convocatòria que ens ha dit la Laura, amb l'absència de... Uh-huh. O la presència, de, sobretot, de Luis Suárez, amb l'absència uh-huh. de Jordi Alba.
Sí.
Què farà Valverde? Què esperes que faci Valverde?
Bé, demà és difícil, eh? Mira, a mi m'ha despistat la roda de premsa. Jo és dels que... O crec que entrarà Ansu, que entraria Ansu per banda esquerra. Crec que demà sí que jugarà Júnior.
Home, avui se li ha mig escapat,
sí,
no?
Sí,
per tant, això sí que hi podem comptar.
Amb això hi podem comptar. Crec que entrarà Artur. Crec que, com et deia, estava molt convençut que jugaria Ansu per banda esquerra després de la roda de premsa mig, però ho mantinc.
Messi.
I crec que Suárez no jugarà, o no jugarà d'entrada.
Griezmann.
Jo crec que podem veure agafar els nou o a Griezmann o a Messi. Veurem què tria, no? Valverde, perquè hem vist les dues versions. Però...
I Suárez no, eh?
Jo crec que d'entrada no, crec que jugarà perquè bé, ha estat convocat amb l'Uruguai i d'alguna manera doncs, tenir minuts li anirà bé i justifica la seva marxa, però crec que d'entrada no.
Clar, ens arriba un rival
sí.
que no l'hem vist jugar, uh-huh. és a dir, no l'hem vist jugar amb el seu nou entrenador, per tant, ara jo si et preguntés com creus que jugarà l'Òscar, em podries dir, no ho sé, però, i aquí ve l'exclusiva, tu coneixes bastant bé, o et pots imaginar bastant bé com jugarà un equip d'Òscar García?
Sí, home, el conec bastant bé, sí.
I per què tens aquest nivell de coneixement? Quin vincle tens tu amb l'Òscar García?
Bé, primer de tot perquè ens coneixem i després perquè en una de les seves etapes vaig poder anar amb ell.
Què vol dir amb ell?
Bueno, vaig poder anar en l'equip tècnic, diguéssim.
Et va oferir Òscar García anar d'assistent seu?
Bueno,
digueu.
Sí, d'alguna manera doncs, vaig tenir aquesta possibilitat, sí.
I no va acabar de sortir?
No, al final, sí, va ser un tema ràpid, un tema que no va acabar de quadrar, logística, familiar, etc. fora... I
no ho facis per nosaltres, eh?
No.
Farem Skype.
No volia dir, però ho vaig fer per tu. Sí.
Farem Skypes allà on te vagis i ho farem.
Seria greu, Francesc, i no...
Bé, hauria pogut ser ajudant de l'Òscar García. Mm. Per tant, com creus que jugarà en general, però sobretot demà contra el Barça?
Demà és difícil, eh? A veure, l'Òscar García, primer de tot, no descobreixo res i dic que és un entrenador amb molta filosofia a Barça, però sí que vull destacar que dins d'aquesta filosofia Barça és un entrenador amb personalitat pròpia. És un entrenador molt intuïtiu, d'entrada, que és d'aquells que entén el joc i que, per tant, amb una mirada ràpida sap què està passant. I després que, com et deia, té personalitat. Per exemple, ell és molt amant de l'amplitud, molt amant de que els extrems sempre estiguin enganxats a la ratlla, i molt amant de la mobilitat, sobretot a dalt. De fet, ell és el descobridor de Rafinha com a fals nou. Sempre es diu que Rafinha té moltes coses a agrair-li a Luis Enrique, però jo crec que a Òscar també, perquè
del juvenil,
Rafinha, fins a arribar amb ell a les seves mans, havia fet només d'interior esquerra, i ell el situa de fals nou, i a partir d'aquí Rafinha explota, Rafinha es converteix en millor jugador, i per tant el tindrà ara el Celta, i veurem què fa. Ell ja ha dit en rodes de premsa allà que li falten extrems, no?, i que per tant s'està plantejant si jugar amb aquest 4-3-3 o variar. No ens hauria d'estranyar que poguéssim veure el Celta en un 4-4-2 amb Romba, per exemple, o...
S'haurà d'adaptar una mica d'entrada.
S'haurà d'adaptar.
A l'hivern segur que passaran pel mercat i...
Segur que sí, però d'entrada, i el que la gent ja es pot imaginar a casa, molta pilota, molta possessió i intentar tenir la iniciativa de pilota, robar molt a dalt, per tant, aquest tipus de joc.
Va, doncs anem a coses concretes del partit de demà, coses importants que ha de tenir en compte el Barça per guanyar el Celta, per dominar-lo i per al final posar una mica de tranquil·litat a l'ambient.
Sí. D'entrada és una prèvia molt diferent la que et faria si no hagués passat
si
la setmana per mi.
Si vingués a escrivar, no?
Clar. No, podríem parlar de que el Celta porta 15 gols en contra i que, per tant, té molts problemes o encaixa molts problemes per marcar perquè en porta 6 a favor, però tot això desapareix amb el nou entrenador. Per tant, coses importants. Començarem per l'atac. En atac, el primer que ha de fer el Barça és identificar ràpid, perquè arriba un entrenador nou, arriba un equip que no saps ben bé com està, i la primera feina és la d'identificació. Com està jugant aquest equip, quin sistema t'utilitza, si et ve pressionar dalt, amb quants et ve pressionar, si amb un, si amb dos, perquè això et donarà...
Identificar vol dir allò de xifrar com juguen, no?
Correcte. On et vol pressionar, etc etc. Després, situar-se escalonat, perquè el Celta és un equip que deixa espais i, per tant, el Barça el que no ha de fer és situar molta gent a la mateixa línia, sinó donar línies de passada. La divisió dels centrals, precisament per això que us deia, ells hauran de veure com juga, no?, quin sistema, però si juga amb 4-3-3, els centrals ja sabem que és el que té qui pilota l'inici i l'evolució del joc, perquè, evidentment, tenen un 2-1. Si no, i si hi ha canvi de sistema, també han de saber llegir com trobar el pivot i com anar a laterals. I després fluïdesa amb la pilota, una fluïdesa que el Barça no ha tingut en els últims partits i que ha de recuperar. Demà és un partit o és un rival que a priori et deixa espais i pot ser fluid.
Això són coses importants a l'hora d'atacar el partit, però també s'ha d'anar en compte perquè el Celta té alguns atacants que compta.
Té molt bon equip, correcte. Arriba amb to baix anímic, això és evident, però té molt bons jugadors. D'entrada, per això, serà important coordinar la pressió. El Barça li està costant pressionar, tampoc descobreixo res, però sobretot li està costant perquè no és coordinat. I això vol dir que els salts de pressió salta un i l'altre no acompanya. Demà el Barça haurà de seleccionar bé on va la pressió i coordinar-la. Després, molt important pressionar els jugadors propers, si vol recuperar dalt. És a dir, no s'ha d'obsessionar el Barça només anar al que té la pilota, sinó com que el Celta és un equip que voldrà jugar i té jugadors per fer-ho, has de tapar el que va a la pilota i els més propers, perquè és aquest recolzament doncs més pròxim, i aquí s'ha de tapar. I després tapar les línies de passada. Per què? Demà arriba un dels millors futbolistes d'aquesta lliga, que és Iago Aspas, i més enllà de que no hagin començat bé com a equip, és un molt bon futbolista i arriba en el seu escenari ideal. És a dir, si alguna cosa és Iago Aspas, és aquest jugador entre línies que és especialista a detectar aquest espai que hi ha entre el mig del camp i la defensa, i en això el Barça té molts problemes. No és casualitat que Iago Aspas hagi participat en 8 gols en els seus últims 9 partits amb el Barça. És a dir, sempre li queda molts problemes.
Carai.
I sempre ho fa per aquesta franja. I per tant, com es cobreix això? Doncs tapant la línia de passada cap a Iago.
Que no li arribi, no?
Que no li arribi. Però em refereixo situant-se entre la pilota i Iago, que no li arribi i que hagin de jugar amb algú altre perquè ell ens pot fer molt mal aquí.
Això són elements importants, però n'hi ha un que ho serà potser més que tots aquests, que és la clau. Mm-hmm. Com es diu la clau del Mas?
Avui t'agradarà, És Big Bang Posicional.
Ostres, m'encanta.
Sí?
Big Bang, m'encanta.
I entre parèntesis hem posat esquerra i veuràs per què.
A veure, què és aquest Big
Vinga,
Bang?
Perquè jo crec que el Barça ha de reformular una mica el seu atac posicional, perquè ens entengui la gent. L'atac posicional és aquella estructura tàctica que agafa un equip quan passa camp contrari i quan vol atacar una defensa que ja està organitzada. El Barça, des de l'arribada de Valverde, ho està fent amb laterals per fora i extrems cap a dins. Això cada vegada està anant a més. I jo crec que va agafar la seva màxima expressió el dia de l'Eslàvia, on vam veure, i ara per la gent que ens està veient per la tele, per la televisió, veurem una foto on vam veure l'equip que acumulava molta gent. Fixem-nos aquestes dues línies, hi ha la defensa de l'Eslàvia i l'atac del Barça, que hi ha molta gent. I, per tant, porta molta gent en l'atac, el Barça. I en futbol s'ha de tenir en compte que on vaig jo ve la meva marca, i, per tant, si posem 5 jugadors allà, al final n'acabarem 110. I el Barça crec que s'està tapant una miqueta massa els seus espais a l'hora d'atacar. Com que acumula tanta gent, també pateix en defensa, i tot això és una mica una roda. I crec que ha de matitzar-ho, eh? Ho ha de...
Atacar amb menys número o
sí,
diferent?
Sí, l'única manera de fer-ho, una de les poques maneres de fer-ho, és tornant els extrems a fora i deixant, sobretot, els passadissos interiors, aquests passadissos per als interiors, lliures. Ara mateix no estan lliures i, per tant, el Barça no té o té menys capacitat de sorpresa. I demà és un dia ideal per fer-ho. Per què? Perquè no hi ha Jordi Alba per l'esquerra i, per tant, pots tornar a aquesta esquerra a donar-li certa amplitud. Veurem què passa a la dreta, si hi ha Messi, si Messi juga de fals nou, però almenys una de les dues bandes, jo crec que el Barça hauria de recuperar una amplitud que havia tingut abans, però que ara ja és un problema afegit que s'està donant.
I em dius l'esquerra?
I et dic l'esquerra...
Per Ansu Fati?
Jo crec que és Ansu.
Tot va lligat aquí, eh? Tot va lligat.
Tot va lligat. Jo crec que és Ansu. I, a més, per la dreta del Celta ha de jugar Gumallo, que de tota la defensa... és quan agafem els registres i veiem quins són els defenses més driblats. El més driblat és precisament Hugo Mallo, del Celta. El Barça, jo crec que demà per aquesta esquerra, sigui per fora, sigui per aquest passadís interior, aquesta zona on pot sorprendre les arribades, jo crec que pot fer mal.
Ens hem de fixar en com pateix Hugo Mallo. Si pateix molt, vol dir que el Barça li pot anar bé.
Li pot anar bé, exacte.
Això demà. Avui ha hagut partit de Lliga, ja.
Sí?
I amb... sí, sorpresa, perquè...
certa sorpresa.
Aguirre empezó chingón. Ha empatat el Leganés. No sé si chingón aplica, però...
però ha quedat bé.
Colava bastant. El Leganés ha empatat al camp de la Reial Societat, que amb aquest empat es col·loca líder en solitari, però està com el Girona, no? Encara han de jugar tots. Ha marcat Mikel Merino d'1-0. Era minut... sí, no sé quin minut era exactament. Però a 10 minuts, 15 minuts pel final, En-Nesyri ha empatat. Mm-hmm. Ha empatat, i la veritat és que no he pogut veure tot el partit, però al Leganés se li ha vist una altra cara, no?
Sí, la Real no ha sigut la Real que estem veient en aquest inici de temporada. Li ha costat avui. El Leganés ha posat una defensa de 5. Aguirre ha posat defensa de 5 i li ha costat trobar-se la Real Societat.
Futbol de toc, Aguirre, no?
Futbol de toc, sí. Molta gent. I quan la Real havia desencallat amb una, bé, amb aquest gol que hem vist...
El 63.
Sí, el 63, doncs després no s'esperava, però el Leganés ha pogut empatar.
Doncs mira, el Leganés que suma un puntet i, bé, no treu el cap a sota, però ja ha puntuat. Àlex Dalmas, moltes gràcies.
Un plaer, com sempre.
Torno a taula perquè encara ens queda alguna cosa de Valverde, perquè avui ha tocat molts pals, Valverde, moltes històries, i... ha estat interessant escoltar-lo parlant de Dembélé, també. Que no sabem si jugarà demà, si no jugarà, però que és un home que sempre el tenim allò a l'aparador. Què ha dit de Valverde?
Doncs el titular...
Què ha dit de Dembélé, Valverde?
De Dembélé. El titular és que n'esperen més de Dembélé. Ha admès que Dembélé és un jugador genial, que sempre que té la pilota esperem una genialitat del francès i que això no pot ser sempre. Tot i que Valverde ha acabat dient això, que esperen més d'aquest futbolista.
Es un jugador que cuando tiene la pelota a veces hace cosas tan geniales que queremos que haga una genialidad en cada jugada. Es cierto que se tiene que endurecer en determinadas cosas, sobre todo cuando recibe el balón de espaldas al contrario. Encontrar un jugador con las cualidades que tiene Dembélé en el mercado hoy en día, en el mercado mundial, es muy difícil. Esperamos mucho de él y todavía, bueno, nos da mucho y esperamos más, claro.
Algú ha perdut l'esperança definitivament amb Dembélé o algú encara la manté allò encesa? Ui, l'Òscar no?
No, esperança que sigui què?
El que els va pagar.
No la tinc. Ja no la tenia en el seu moment, eh? Que fos el que es va pagar. Que sigui un jugador profitable, començo a no tenir-ne d'esperança. Però que sigui un mega crack com és el preu que es va pagar, no.
Bastant desesperançat, l'Òscar.
Sí. El que passa és que ell mai acceptarà ser un jugador profitable, que crec que ho pot ser, i simplement ser això. I aquest és el problema, no? Que ell sap que o és un jugador titular indiscutible d'aquest Barça, o, són faves comptades, acabarà marxant.
No hi ha una altra sortida.
És que les expectatives eren molt altes. Era fitxem un jugador joveníssim per una milionada.
Neymar.
Que acabarà sent, no? Neymar de la vida, o, bueno, de la vida no, que no n'hi ha tants, no? Però que acabarà sent una peça molt important. El que passa que jo amb Dembélé tinc la sensació que, primera, per les lesions, que ha estat una darrere l'altra des que va arribar, i segona, perquè s'ha creat com una opinió, però dins mateix del vestidor i del club, on trobo que se l'ha atacat fàcil, se l'ha criticat fàcil, s'han filtrat coses d'ell que d'altres jugadors no passa, i per tant això encara em reforça més a pensar que ho té molt difícil per acabar quallant el
club. Però la crítica se l'ha guanyada, eh?
Sí, però potser altres jugadors
sempre, se l'haurien guanyat. Tenim, és veritat que sempre el tenim sobre la taula, però no n'hi ha gaires que hagin acusat el que ha acusat ell.
Però això no és culpa d'ell.
També és culpa d'ell.
No
culpa, però ho ha d'assumir.
Ja, però per mi si un jugador...
Perquè també està cobrant, si jugador... també està cobrant un sou, sí, que se diu el que s'ha pagat per ell.
Sí, però si per mi un jugador... És igual de greu que un jugador que cobri més o menys, li soni el despertador i no s'aixequi i l'hagin d'anar a buscar casa seva.
Ja, però que no es desperti dos dies, només crec, no crec que els hi passi gaires.
Home, d'ara no. Però que ha passat i que no s'ha sabut i fins temps després no és en el primer ni serà l'últim. O sigui, jo la sensació que tinc és que el club l'ha defensat poc, que des del vestidor no ha encaixat bé, i tot això són coses que fan pensar que si ell ja futbolísticament doncs li ha costat, que si veus que Messi i Suárez es desesperen perquè corre molt i ells no arriben, perquè a més ha tingut una lesió darrere l'altra, perquè el partit que acaba o el sanciona o es lesiona, s'ha pensat que no.
Tampoc s'ha rebel·lat, contra això.
No.
Que, és a dir,
aquest és el problema.
Un punt de caràcter, no? És a dir, jo crec que és més problema de Coco. És a dir, ningú té cap mena de dubte que de qualitats les té totes, com per ser una estrella mundial. Ara, de Coco, mentalitat, professionalitat, estar sentat en el futbol, entendre el joc, aquí tinc seriosos dubtes.
I un últim, Valverde, perquè a hores d'ara encara no sabem a quina hora jugarà el Clàssic, el dia 18 de desembre. Sí. Podeu haver llegit moltes coses, que si el migdia, que si la tarda, que si el vespre, que si Tebas ara fa dies que està calladet, que si avui era Rubiales, que diu que... Bé, li han preguntat a Valverde, perquè a mi m'ha agradat la resposta de Valverde.
Sí, ha estat bé, perquè si ara els que ens escolten i els que ens veuen a casa... els diguessin que el clàssic ajornat Barça-Madrid es juga el 18 de desembre a la 1 del migdia...
Dimecres,
un dimecres a la 1 del migdia, què pensarien? Doncs Valverde segurament pensa el mateix que tots vostès.
No lo entendería. Segur, bueno, no tengo noticias de eso, pero yo creo que de cara a la gente, bajo mi punto de vista, no estaría bien, ¿no? Al final lo normal es que se juegue durante la tarde. Está bien que nos puedan ver en países lejanos, pero tampoco está de más que nos vean los de aquí, ¿no?
Doncs té molta raó, Valverde.
Sempre ho critica moltes vegades per ser molt simple en les seves respostes, però la simplicitat en aquesta resposta la fa genial.
És un gag, gairebé és un gag.
No, però és genial.
Vols dir que l'hem criticat? Jo crec que en les rodes de premsa és on més fàcilment lluable Valverde. És a dir,
a les
sales de premsa...
I el tracte amb els periodistes.
Sempre ha estat modèlic.
No, però aquest posat una mica més de salsa.
Sí, de
salsa qui li reclama?
Potser li hem reclamat una mica més d'explicacions futbolístiques i de perquès.
Jo entenc el que Riga, el que vol dir és que és aquest posat que estigui content o estigui desesperat o estigui trist o estigui passant fatal, sempre és el mateix posat, sempre, exactament el mateix. I no saps mai què pensa, què li passa pel cap.
Bé, no, però això que ha dit té tota la raó.
Aquí,
seria el surrealisme elevat a l'enèsima potència que jugui entre setmana
tota
i el migdia.
La raó. Va, que tanquem la prèvia del Barça-Celta. Amb què podem tancar la prèvia del Barça-Celta, Marta?
Una cosa que això que doni pas al...
No, al David li agrada, això.
L'Òscar
també. No. Avui l'Òscar, com ha vist, el primer que m'ha preguntat, avui és allò dels cromos que tant t'agrada?
No, té voluntat, si havies estudiat.
Ara,
tu estudies.
Tira la creta.
No he estudiat.
No, ni poc.
Careta.
Els cromos. Tengui, falti...
Són els cromos que avui estrenen una novetat. I és que ara també podeu participar des de casa a través d'Instagram. A través d'Instagram hem penjat a una hora del programa un cromo que no és cap dels que hem fet aquí. I ja tinc el nom dels tres més ràpids a respondre'l.
Jo Suposo que no ho sabia, sinó que he estat el primer.
Podeu seguir participant.
Correctament o no? En
correctament. Arnau Vilella, Xavier Morales i Josep Ramon Balada han encertat correctament el cromo, que no el desvelo perquè la gent encara pot seguir participant. Hi ha tres pistes. Activem el Team Carreras.
Sí, també, això no, no, sí, això no em boicoteja el
no,
meu, eh?
No, perquè això, tu vas per Twitter i allò va
jo
per Instagram.
Jo saps què acabo de pensar?
No, digue'm, explica'm.
Que la setmana que ve no, perquè és aturada per seleccions i no sé quin cromo us inventareu, però algun equip que m'interessi estudiaré.
Doncs ho faràs molt ben fet.
No?
Sí, sí.
Perquè...
És de feina, eh?
Home, però una mica de... A veure, tampoc hi dedicaré hores.
No, no, però allò,
una mica de revisió.
Jugadores célebres de...
Míticos equipos...
Això ho vam fer un dia i no ho hem fet més. Teniu a punt el Team Carreras?
Team Carreras.
Team Carreras, a Audiència de Catalunya, per ajudar la Marta Carreras en aquesta edició dels cromos d'avui. Exjugadors
bueno,
del
Celta, eh?
Celta de Vigo.
Celta m'agrada bastant.
Veure. Primer cromo. Ha estat a les ordres de Ranieri, Camacho, Bielsa, Clemente, Pepe Mel i Paco Flores. Va jugar al Celta 107 partits en el que va ser el seu últim equip de primera divisió. Va passar pel PSG i el Chelsea després de deixar l'Espanyol.
Carai. Sí, sí.
Perdó, eh? No sé, ara la puc cagar molt, eh? Però no és Quique de Lucas? No.
Quique de Lucas és una resposta. Correcte!
Sí! Que bo!
Per aquí s'havies de dir no, Quique de Lucas.
Molt contenta, Francesc.
Quique de Lucas, Espanyol, PSG, Chelsea, Alavés, Múrcia, Cartagena, Celta, Hércules. Va jugar 3 temporades entre el 10 i el 13. 2 a segona, 1 a primera. Actualment és comentarista, entre altres, de l'Esport Club.
No, està estupendo.
Igual. Primer cromo per la Laura Brugués.
Escolta, Team Carreras, activeu-vos, perquè Laura Brugués us ha passat la mà per la cara.
Creus que la Laura...
No ha contestat ningú.
També és veritat que el veu sovint, llavors potser el tenies
clar,
fresc.
Clar, pot ser, perquè més l'he vist aquesta tarda a l'Esport Club.
Però no hi ha excuses.
És que es tracta d'això, de fer una mica de refresh.
Segon cromo.
Ni recordava que de Lucas havia anat al Celta, que el Pola, jo no.
Nascut el 7 d'octubre de 1988.
Home, sí.
Tan actiu. Amb 18 anys va debutar a Braga, jugant amb el Braga. Campió de 3 Supercopes d'Europa, 2 Europas League, 2 Premiers i una Lliga. Ha jugat una final de Champions i va ser-ne substituït al minut 9. Només començar el partit. Gerard Tautet assegura que és el davanter més marranot de marcar.
Diego Costa ha jugat al Celta.
Diego Costa és una resposta correcta.
Diego Costa ha jugat al Celta.
Diego Costa.
A la vista del minut 9, el canvi del minut 9.
Diego Costa va jugar al Celta la temporada 2007-2008.
Va ser els seus inicis.
Cedit per l'Atlètic de Madrid. Va marcar 5 gols en 20 partits i va tenir a Risto Stoichkov d'entrenador. Va tenir Stoichkov d'entrenador. D'allà se'n va anar l'Albacete, el Valladolid, el Rayo, el Chelsea...
Una temporada bastant més.
Una temporada. Una temporada.
Mira, el Daniel Ribas i el Jordi Filló també l'han encertat.
Mira, Jordi Filló crec que si és el campionat...
El problema no és el Team Carreras, no? El problema és de la Carreras, no?
Que no ho veu.
No, és que hi ha un pèl de retard.
El Team Carreras t'ajuda, però tu no ho veus.
No, perquè també jo deixo jugar.
Clar, clar.
Mira, no, si ara ve de magnani.
A veure, no, tot Catalunya contra 4, contra 3, en aquest cas...
Bé, la Marta és fair play.
No, igualment ho han dit en el moment, el que passa que aquí hi ha una mica de retard, clar. Haurem de buscar alguna alternativa.
El wifi, el club és el wifi.
Últim cromo.
Ai,
la primera pista m'agrada molt. Ha compartit vestidor amb Dugarry, De La Peña i Keita al mateix equip la mateixa temporada. Dugarry, De La Peña i Keita. 111 partits al Celta i 17 al Cádiz. Va néixer fa 49 anys a Cruz Alta.
No ho sé.
T'ho diràs.
També ha estat entrenador del Celta.
No.
És argentí.
Gustavo López?
Gustavo López és una resposta incorrecta. No? El seu sobrenom són dues síl·labes que es repeteixen.
Estic...
emocionada.
No, però és que no em quadra els noms que has dit junts de la primera pista.
Aposta.
Toto? Berizzo?
Toto Berizzo és una resposta correcta! Berizzo va compartir vestidor amb Dugarry, De La Peña i Keita a l'Olímpic de Marsella, quan va arribar de l'Argentina. Recordeu que De La Peña va anar a l'Olímpic? Sí, sí. Un joveníssim Keita començava a jugar i un vellíssim, no tan vell, Dugarry.
Keita
era el que feia una mica...
Ho feia ballar una mica, eh? Doncs Toto Berizzo, que va jugar al Celta.
Sense ajuda, eh? Ah, no ho he mirat.
Doncs, mira, molt repartit avui. Ha quedat molt repartit.
Mira, l'ha encertat l'Aleix Sant Juan, el Jordi Filló també, Parallo. I l'Oriol Parallo.
Molt bé, el Filló. A veure, abans d'anar...
I algú es queixa que Quique de Lucas no es va retirar al Celta, eh? Sí.
No, va ser l'últim equip a primera divisió. A mi, si se m'impugna bé. A veure, va, que és moment del colossal i formidable, que aquesta setmana ha costat. Perquè el Barça no ens ha permès fer cap colossal i formidable de futbol, però sí que tinc un colossal de bàsquet, que després ja parlarem amb la Res Macià de l'Eurolliga, que avui el Barça també ha guanyat, però a mi em sembla colossal el que han fet Mirotić i Pesic ahir a la prèvia, escalfant ja una miqueta el clàssic de d'aquí una setmana, perquè el dijous que ve hi ha un partit a Madrid entre el Madrid i el Barça. Va haver un article d'opinió amb la premsa madrilenya on... s'atacava Mirotić, es deia que Pesic estava ja... que no el volia ningú, i hem agafat el fragment, el vam escoltar ahir, però a mi em sembla colossal la resposta de Mirotić i de Pesic a la situació actual.
Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida. Mucha gente que no lo han superado y que no lo van a superar.
Estoy muy motivado, especialmente después de este artículo.
Muy motivado per aquest article. Ens espera un Madrid-Barça d'Euroliga fantàstic. Això és saber-se posar l'equip a la butxaca, saber-se posar l'afició a la butxaca i saber fer de barcelonistes. Dues persones que no són barcelonistes de tota la vida. Colossal per Pesic i per Mirotić. I formidable, doncs, per la feina que fa el Club Vòlei Esplugues, que han estat notícia per discriminació, però al final el que han fet és obrir-nos a tots els ulls de la integració. La Laia podrà competir. És aquesta noia amb síndrome de Down que competia amb noies una mica més grans, amb les seves amigues, amb les noies amb les que se sentia còmoda i on podia sentir-se una més, on se sent una més, i que la Federació Espanyola va tenir el poc mà esquerra de dir que no podia ser, que no es podien canviar les normes. Doncs bé, el soroll que va generar aquesta situació ha acabat fent que la Federació rectifiqui i, per tant, que la Laia pugui competir. Per tant, des d'aquí, un formidable per la Laia i per la gent del Club Vòlei Esplugues, que demostren que l'esport pot ser més normal a vegades del que diuen les normes i que, per tant, la inclusió és possible si la fas. Farem una pausa i després de la pausa ens hem de posar una mica en moda remuntada perica, eh?
Doncs vinga.
I en moda embolic Zidane. Tinc un Zidane, saps? Delicatessen. Perquè hem d'escoltar el Ciro López comentant l'embolic que s'ha fet avui Zidane parlant de Bale i de James i si estan lesionats o no. I el Xavi Salvatella, que ens té, no sé si desconcertats, amb l'Europa molt bé i la Lliga no tant. I acabem amb Jordi de Mas, NBA. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
47.550-47550, de la sèrie 50050.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponazo XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda que aquest dilluns, dia 11, se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros, 11 premis d'un milió i 11 premis de 111.000 euros. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
L'Skoda Karoq és un dels SUV més grans de la nostra gamma. Però on és el Karoq? Però si era aquí fa un moment, ho heu vist, no? Això és al·lucinant. A Skoda avancem al Black Friday. Només de l'11 al 23 de novembre, emporta't un Skoda des de 9.300 euros, 4 anys de manteniment i un any d'assegurança abans que desapareguin. Consulta'n les condicions a skoda.es.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
5 minuts per les 12. Aquest cap de setmana juga el Barça. Demà juga l'Espanyol, en parlarem de seguida. I juga el Madrid contra l'Eibar, un partit que ha quedat una mica tapat per tot el que estàvem comentant, i amb un bon embolic amb Bale i amb James, dos jugadors que no entren a les convocatòries fa dies, que no hi ha comunicat mèdic dient que estan lesionats i que estan convocats per les seves seleccions. Doncs atenció, avui Zidane intentant explicar què els passa i si estan o no estan lesionats, convocats, desconvocats, ¿sabes?
Bale y James van a viajar con sus selecciones y en caso de que viajen, si lo van a hacer con una recomendación suya o de los médicos del Madrid, porque al haber estado lesionados todo este tiempo, para que no jueguen con sus selecciones, porque según ustedes están lesionados.
No, no están disponibles, lesionados no. No están disponibles en el sentido que están en el campo, ¿sabes? No, pero no están disponibles para jugar. Y luego, lo de la selección, no, van a ir con la selección. Y yo no y además no quiero hacer nada. Tienen que ir con la selección, van a ir con la selección.
¿No están lesionados ninguno de los dos?
No, ahora no están disponibles en el sentido que en el campo han hecho algo. Pero no están preparados para jugar mañana. Si te refieras a...
Sí, pero eso. Por un problema físico, evidentemente.
Bueno...
¿O porque no, tú no les llevas por...?
No. No están disponibles porque no han entrenado con equipo, tú lo sabes, además.
¿Quieres decir que es un poco decisión técnica, que usted no cuente
no
con...?
No es decisión técnica, no. Te acabo de decir, y lo acabo de decir, que los jugadores no entrenan todavía con el equipo, ¿vale? Entonces no puede jugar mañana. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar. Luego, ellos van a ir con la selección y van a tener 6 días antes del primer partido. Y puede ser que están listos para jugar con su selección, nada más. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Todavía le falta algo.
Deciden ellos si entrenan o no entrenan, no están lesionados. Señor López, buena nit.
Muy buena noche, ¿qué tal?
¿Tú estás lesionado? ¿Estás en forma?
No. No. Estoy en una forma impresionante, estoy para jugar demà, ¿eh? De titular.
Escolta, ¿pero qué es aquest, en castellà, cachondeo amb Bale y James?
A ver, yo sí que... Yo entiendo una mica lo que vol explicar la Zinedine Zidane. O sea, yo creo que los jugadores ya están no físicamente, que se han recuperado de la lesión, però si és veritat que no tenen ritme de competició, que no han entrenat amb el resta dels companys i que, evidentment, pues, si el partit es juga demà, com juga al Madrid, pues, no estan preparats per jugar en el seu equip. Que després de 5 dies entrenant en Gales i entrenant en Colòmbia, pues, poden estar disponibles per alinear-se, pues, és possible. O sigui, això ha passat. O sigui, una cosa és estar recuperat d'una lesió, que ja no tinguis problemes, i una altra situació distinta és que estiguis per jugar ja de titular en el Madrid. O sigui,
però no han estat... Però cap dels dos hi ha hagut comunicat mèdic, ni cap dels dos al Madrid ha dit que estiguessin lesionats.
Ja, però en aquestes coses ja saps, ara entra que si el jugador no permet que se pugui fer públic la seva situació, doncs no sé què, o sigui... Jo el que sí que tinc clar és que, i a més això es va veure, no?, que el Bale va tenir un problema en la selecció de Gales i que ha estat lesionat, no sé si molt greu o poc greu, perquè no ha hagut un part mèdic, i després el Gareth Bale, tres quarts de lo mateix, no? Que estiguin per jugar Bueno, en el cas del Bell, te'n recordo que la passada convocatòria va renunciar a estar en la selecció de Colòmbia per preparar-se per estar a les ordres del Zinedine Zidane. I, bueno, en el cas de Bale, es juga moltes coses la selecció de Gales. De totes formes, jo vull pensar que els jugadors són professionals i que si el Gareth Bale, per molt que es jugui la seva selecció, no està per jugar, doncs no jugarà. No sé, espero que sigui així.
Clar, tu estàs molt tranquil perquè, clar, ara el Madrid té la futura estrella mundial i futur millor jugador de la història, Rodrigo.
Bueno, no sé si és el futur millor jugador de la història, però és el mateix, és el millor jugador de la història com l'Ansu Fati per la gent del Barça. O sigui, bueno, és un xaval que ha fet molt bé les coses, no? I que ha generat molta esperança en l'afició del Madrid. També és veritat, ja sé la teva pregunta, que diràs, bueno, això també deies del Vinícius.
Hombre.
Pues també és un jugador que havia il·lusionat molt al madridisme, i jo no descartaria que el Vinícius serà un gran jugador i que serà un jugador important pel Madrid. Però si tu me preguntes en aquest moment i fa dos mesos en qui confio més, jo confiaria més en el Rodrigo. Per què? Perquè és un jugador que té una maduresa que no és... És igual que l'Ansu Fati, eh? Que per un xicot de 18 anys no és normal, i que tot el que ha fet en el Madrid ho ha fet bé. O sigui, quan ha tingut l'oportunitat en els amistosos de l'estiu i en els partits que ha jugat ara en el Madrid, pues té una maduresa que no és molt normal en xavals de 18 anys, no? Bueno, és un gran jugador, però que té que anar pas a pas, eh? Hi ha gent que el compara amb el Raúl González, que el compara amb jugadors ja molt consagrats, i jo crec que bueno, pues ha començat molt bé, però dic el mateix que diria de l'Ansu Fati. Ha començat molt bé, però tenen molt camí per recórrer, a les dos, tant un com a l'altre.
Igual encara està temps d'entrar a la llista final de la Pilota d'Or.
No, però escolta'm, el Golden Boy igual ho proposem, eh? I ja t'ho dic d'ara, que des del febrer de l'any que ve ja parlaré jo de la Pilota d'Or pel Rodrigo. Clar,
ja fas tota la campanya.
Ja tenim que promocionar el xaval.
No en tinc cap dubte. L'última, ara que surt aquest noi, ja ens oblidem d'Mbappé, no? Ja el deixem lliure, Mbappé. És igual,
no.
Mbappé, és igual.
No, ja sé que tu voldries això.
Ja està, Mbappé.
No. Ja veus que el Leonardo està moscatell, també.
Sí.
I avui ha parlat també al Zinedine Zidane. Clar, ell diu, si a mi me'n pregunten, jo tinc informació i jo sé que el jugador vol jugar al Madrid. Bueno, pues al Madrid el seu objectiu és... Ja has vist que després de nosaltres dir-lo aquí a TV3 i a Catalunya Ràdio, pues el Marc ha confirmat la informació. El Madrid vol a l'Mbappé, intentarà aquest estiu, sense emprenyar molt a la gent del Paris Saint-Germain, fitxar a l'Mbappé, però la clau és el que vaig dir el passat divendres, que l'Mbappé es mantingui en no renovar, que ja fa un any que li van proposar renovar el contracte, i mantenir-se en la seva posició. Si el jugador es manté, pues confirmaria el que apuntem de que el jugador vol jugar en el Madrid, i el Madrid intentarà aquest estiu arribar a un acord amb el Paris Saint-Germain per fitxar-lo.
Xira López, esperem que no sigui així. Gràcies.
Ja ho sé.
Bona nit.
Però tenim el Rodrigo, també. Ja t'ho vull dir ara.
A mi grega, a més, que és més
exòtic. Cuidado.
Bona nit.
Adéu.
A veure, un parell de punts ràpids. El Madrid us preocupa del moment que vagin fent...
Que vagi fent, és a dir, no ni em preocupa...
Home, 6-0, amb el Galatasaray.
És a dir, no em preocupa, però sé, al final estarà allà. El Madrid sempre està allà. Fins i tot les pitjors temporades, la Lliga apareixer. La competeix, vull dir que això segur.
Sí, el Barça fa la feina, guanyarà la Lliga. És a dir, és que... La tranquil·litat que ha de tenir el culer és que ho ha de fer molt malament el Barça per no ser campió de Lliga, perquè ni el Madrid ni l'Atlètic de Madrid, si m'apures, ni el Sevilla... Jo els veig amb solidesa suficient com perquè puguin inquietar el Barça. El problema és que si el Barça no és capaç de trobar el seu camí, òbviament algú acabarà guanyant la Lliga.
Marta.
El que em preocupa és el Barça, absolutament en la mateixa línia, i al contrari, dono les gràcies, a vegades m'he plantejat que no, que és al contrari, dono les gràcies de que els rivals ho estan fent tan malament, perquè si no a Camp Barça l'incendi ja seria majúscul. El que passa que això també fa que llavors entre tots plegats li trobem un consol i per tant es faci menys autocrítica també, no? Des del mateix entrenador que l'excusa és som líders, no som líders, però mirem el context amb el que som líders. M'agradaria saber, amb els punts que el Barça ha sumat ara, a quina classificació estaria dels últims anys.
Per exemple, l'any dels 100 punts, posem doncs el cas, en quina posició estaria el Barça ara?
Demà, 6:45, el fem a Catalunya Ràdio?
Sí.
Tot gira?
Feia temps que no venies a fer un partit al Madrid.
Crida.
Vol. Demà sí?
Sí,
demà sí.
Però t'apuntes a tot arreu, a les eleccions...
No, no m'ha fitxat, perquè li només comentar moda.
Si vols venir, escolta'm, però ràpid,
no et sentis forçat, no encaixa, no encaixa.
No, no ho veig, no ho veig.
Però jo m'ho escoltaria, eh?
Per què no venim els dos a fer tàndem?
Mira, no m'escalfeu perquè jo m'apunto a tot, també. No m'apunto a la... No, sí, sí que m'apunto. A la llista de la selecció espanyola no, però a l'eliminatòria del femení del Barça sí, que la Champions ja té un rival...
Vell conegut.
Fa poca Champions.
Fa poca Europa,
sí. Fa poca Champions.
L'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid és el rival del Barça a la Champions femenina. Als quarts de final avui s'ha sabut. Amb aquests partits, amb el Lió-Bayern de Múnich, el Glasgow contra el Wolfsburg, que d'aquest emparellament en sortiria el pròxim rival de Barça o l'Atlètic de Madrid, i per últim
el Glasgow o Wolfsburg seria el proper.
Exacte, de l'eliminatòria entre el Glasgow i el Wolfsburg sortirà el rival del Barça o l'Atlètic de Madrid. El partit, l'anada al Wanda Metropolitano, l'última setmana del mes de març, 24-25, i l'anada al Johan Cruyff la primera setmana d'abril. La tornada.
Bé, igualat.
És un bon sorteig.
Igualat, però el Barça hauria de ser un favorit, però ja sabem que l'Atlètic de Madrid sempre és difícil. L'única part dolenta és que... En els duels directes el Barça sí que ha guanyat.
L'única part dolenta és no evitar el Wolfsburg, que és, juntament amb el Lió, els dos grans equips europeus,
ja, bueno, però
no
evitar-lo. Ja, altres te'ls has de trobar.
Sí, clar, evidentment era
molt sorteig pur. Sentia la Natàlia Arroyo al Tot Costa dient, primer avisant que aquesta eliminatòria el mes de març pot haver canviat molt, perquè estem al novembre,
que queden molts mesos. És com la Champions igual, masculina, no?
Que... I després que l'Atlètic de Madrid ha canviat l'entrenador i estan canviant de model de joc. I per tant, encara no, perquè l'última vegada que es van enfrontar Barça i l'Atlètic de Madrid, ara fa unes setmanes, el Barça va guanyar de manera molt clara, golejada, i el problema és aquest, que l'Atlètic de Madrid sembla, per el que explicava la Natàlia, que les veu cada setmana, estan canviant la manera de jugar, encara no ho han agafat, i d'aquí al març veurem si l'han agafat o no. Per tant, poden ser més perilloses al març que no passarà.
El que té de bo aquestes eliminatòries, que es queden com a casa, com si diguéssim, és també la impressió que pot fer un equip que habitualment no t'hi has enfrontat i que fa Champions, no? I en aquest sentit,
bé,
jo crec que...
Sona a Copa. O a Lliga.
A Lliga, sí. No? Més que a Copa.
Ara, això sí, les dues eliminatòries a tornar a casa. Això està molt bé.
Sí.
A veure, i acabem amb la original llista, no la llista, però com ha donat la llista avui el seleccionador espanyol Robert Moreno, perquè avui ha anat de museu.
Sí, ha visitat el Museu del Prado perquè celebra el bicentenari fa 200 anys i per això ha volgut anar a veure el Museu Madrileny i destapar-ne algunes de les seves obres d'art que ha convertit en els futbolistes que han entrat a la llista per aquests dos partits de classificació per a l'Eurocopa que enfrontarà la selecció espanyola a Malta, a Romania, el divendres que ve, 15 de novembre, i el dilluns 18, respectivament. L'hem vist passejar a Robert Moreno pel Museu del Prado i allà és on ha anunciat que amb la selecció espanyola absoluta hi ha fins a 4 catalans. La gran novetat és el migcampista terrassenc de 21 anys que juga al Dinamo de Zagreb, Dani Olmo, i els altres tres catalans són Sergio Busquets, com a únic representant del Barça, Pau López i també Gerard Moreno. Per tant, de l'Espanyol no n'hi ha cap. I amb la Sub-21 també hem sabut que hi ha convocat Ansu Fati.
Original, la manera com la selecció espanyola...
Fa algunes temporades, hi ha Luis Enrique...
Des de l'arribada de Rubiales.
Els cromos de innovar, Panini, no?
Des de l'arribada de Rubiales.
Va penjar penjadors,
unes xapes...
Però aquesta és xulíssima, eh?
Però la comunicació de la federació espanyola, això ho fa molt bé, després amb altres coses ens enganyen vilment, però amb això no. Això ho fan molt bé. Hem vist un tuit del Màrius Serra per televisió, m'ha fet molta gràcia perquè li ha agradat al Màrius Serra també això, i ha fet una pregunta a Twitter que ha tingut bastanta revolada. Diu, després que Robert Moreno hagi anunciat la selecció espanyola des del Museu del Prado, des de quin museu creieu que hauria de comunicar les convocatòries del Barça Ernesto Valverde? Descartem el MACBA perquè l'edifici és blanc. I evidentment ha rebut tot tipus de respostes, entre ells la meva.
Aquí, amb autobombo.
Però li han proposat des del Museu de Cera...
Quina has proposat, tu, a veure?
Jo, al Museu de la Pell d'Igualada, a veure si se la comencen a deixar al camp una mica.
Oh!
Al Museu de Cera, al Museu de Carrosses Fúnebres de Montjuïc, al Museu Nacional Arqueològic, a veure si troben les restes del joc de posició...
És tremend!
Al Museu del Jamón...
Al Museu del Barça, que t'està bé.
Al Museu del Barça, des del Museu Fàl·lic d'Islàndia, al Museu d'Història de la Ciutat... Bé, ha estat divertit. A veure, tinc el Xavi Salvatella, i no sé si està content, eufòric...
Avui sí, no.
O preocupat.
Ah, sí.
Xavi Salvatella, endavant, sisplau.
Bona nit.
Com esteu? No ho sé, no ho sé com estarà. No ho sé, perquè...
Una gran pregunta, aquesta. És una gran pregunta per començar.
Xavi Salvatella...
Com... Està amb el cor, d'entrada. Sí.
Com estàs?
Estic molt content, feliç.
Us dic bona nit avui, però és que avui és una bona nit, perquè és divendres, comença el cap de setmana, estem tots contents. Però la nit, quina nit ahir, a Cornellà al Prat. Espectacular.
Tot va anar de cara. Era impossible que alguna cosa anés en contra. Tot va anar de cara.
Home, es va posar de cara, però l'Espanyol va fer la feina també, perquè a vegades es posa de cara i no ho aprofites.
Sens dubte.
I a més, jo crec que ha de fer molta il·lusió als pericos veure que fas un 11 barrejat, però amb molts nois de la casa,
sí.
Nois que més fa alguns dies que estàvem a veure si surten i surten, i ho resolen ells.
Correcte.
O entre, sobretot ells.
Dèiem algunes setmanes enrere... Ai, 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 això de l'Europa League, que ens farà més nosa que servei. Ai, 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 que ens distraurà més, que no pas ens ajudarà a tirar la temporada cap endavant. Doncs bé, jo crec que en aquest cas en concret, d'aquesta setmana, ha servit per dues coses, dues. Una, primera, això que deies tu ara, Francesc, endollar part de la plantilla, que ja amb Gallego i també en l'inici dels temps de Machín no estava entrant massa en joc, no tenia massa participació, i crec que necessitarem tot el vestuari, tot el gruix de la plantilla per treure la temporada endavant. I dos, que bé, que després de bastants cops seguits que ha rebut l'afició i que ha rebut la pròpia plantilla amb derrotes, amb situacions complicades d'assumir, com el partit del València, que va ser molt dur, com la golejada que vam rebre a Bilbao últimament, etc. Doncs bé, una golejada 6-0, encara que sigui un partit d'Europa League, només que el resolguéssim, que el tiréssim endavant, ja servia. Oh, no. Guanyar d'aquesta manera és guanyar diferent i, per tant, reforça l'ànim de la gent, reforça, sens dubte, la pròpia autoconfiança, la credibilitat en si mateixos del grup i, per tant, bé, el que dèiem, crec que l'Europa League doncs, ens està servint com a mínim per això i per il·lusionar la gent, que ja, al final, la il·lusió es viu tant en la vida com en el futbol.
Melendo. Què passa amb Melendo? Que desapareix, reapareix... això ja és com dir, ja estic aquí un altre cop?
Melendo és aquells jugadors que necessita continuïtat. És un jugón. És dels jugadors més tècnics, més explosius, més talentosos que té l'Espanyol. A més, amb una història fantàstica d'haver vingut doncs, des de l'equip més jove de la casa fins al primer equip. Però és d'aquells jugadors que necessàriament sempre... s'ha de reivindicar. Sempre té detractors, sempre té gent que el defensa a mort, perquè són d'aquells jugadors un punt intermitents que, insisteixo, necessiten certa continuïtat. No l'ha tingut amb Lliga, tampoc amb el primer entrenador, tampoc amb aquest ara amb el segon entrenador, amb Machín. Bé, esperem que l'esperàvem a Melendo i esperem ara que es consolidi. Aquests jugadors, sumats a la capacitat que tenen al mig del camp, més gent més que són avui que ve... roquera, que deies tu, que és veritat que és més country que rock.
Oi, això no té res de rock.
Sí. Però vells roquers, no? com Granero, Víctor Sánchez, que són gent que sap el que es fa, combinats una mica amb aquesta il·lusió que ha de tenir la gent jove, que també han de portar, perquè si no...
Fixeu-vos, perquè la UEFA ha tret l'11 tipus de l'Europa League, i hi ha algun vell roquer, i hi ha uns quants de l'Espanyol, i fa il·lusió, home, que aquesta temporada tan difícil que té l'Espanyol, veure que treuen un 11 de la jornada, que hi ha 8.000 partits de l'Europa League.
Exacte.
I n'hi ha Corxià 1, Lluís López 2, Granero 3, Melendo 4.
Hi havia 24 partits, eh?
Sí, 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 sí.
Però fixeu-vos que hi ha un altre nom que us ha de sonar. Pericament.
Home, Arlauskis.
El porter Arlauskis.
Ostres, boníssim.
Mític. D'aquell any
no, no fals. No seria
aquell partit,
el...
aquell partit al Bernabéu.
No, i més, no, i més. No només aquell partit.
Aquell va ser el més cèlebre.
Pobre, sí, sí.
Arlauskis.
No va ser precisament una gran etapa la seva en l'Espanyol.
Mítel, oi, te'l triomfant.
Però aquesta notícia... A mi m'arriba a fer pena, aquest jugador.
Sí, sí, feia pena.
Va passar-ho malament.
Pena, pobre, sí, sí. Ell, no, de passar-ho malament.
A veure, 6 gols a Europa, fantàstic. Però ara ve diumenge, a les 4 de la tarda, al Wanda. És com passar la nit al dia, això? És a dir,
és histriònic, aquesta.
Tenim aquí l'11 i ara anem allà a l'escorxador gairebé.
És histriònic, aquesta notícia, tenir quatre jugadors amb l'11 i que estiguin al costat d'Arlauskis, tenir la major victòria en la història de l'Espanyol en competició europea i una de les majors de tota la història del club, i a la vegada que ens costi tant fer gols a la Lliga. Bé, som histriònics, hi ha gent que porta molta mil aquí cobrint l'Espanyol, ho hem sigut sempre, però aquesta temporada és una mica per això que deies tu, per analitzar cada setmana, bueno, quin Espanyol veurem.
Clar.
Si l'Espanyol que vam veure amb el Ludogorets, malgrat, evidentment, l'Atlètic de Madrid no és el Ludogorets, això ho tenim clar tots, veurem l'Espanyol que en Lliga ha fet alguns partits, algunes estones de futbol, tant amb Gallego com amb el propi Machín, o veurem aquest Espanyol un punt acovardit, amb una espècie de motxilla a l'esquena.
Aquella por que t'agafa amb la Cornellà contra el València. Clar, recordem, l'Espanyol és penúltim, amb 8 punts, és a 3 de la permanència, juga al camp del quart, que és l'Atlètic de Madrid, amb 21 punts. Un Atlètic de Madrid que no fa gaires gols, ha fet 12 gols, però tampoc n'encaixa gaire 7. Clar, l'Espanyol n'ha marcat només 6 i n'ha encaixat 20. Aquí és on s'ha de començar a guanyar aquesta lliga, no?
I el Wanda és un desplaçament complicat.
Tu firmes l'empat, descaradament, no?
Jo no voldria mai firmar un empat, i menys amb la situació en la que estem. Crec que els 3 punts, una victòria de 3 punts, sempre s'ha d'intentar buscar, sempre s'ha d'intentar lluitar. Però, òbviament, sense renunciar a la victòria, treure un punt, treure un empat al Wanda no seria una mala notícia.
A veure, jo ahir, a la transmissió que vam fer el Tot Gira del partit de l'Espanyol a Europa, vaig dir, dic, a veure, el Ludogorets, siguem clars, no és segurament un equip... Seria un equip de la part baixa de la primera divisió,
i tant,
ara mateix. Però ahir, quan el Ludogorets es queda amb 9, és que n'han de fer 6, 7, 8, 10, 14 els que facin falta, perquè el poder psicològic per un equip que li costa tant fer gols va ser tan gran ahir que jo estic convençut que servirà d'alguna cosa. O sigui, hem de perdre la perspectiva de qui era el rival, de l'entitat del rival i de les condicions del partit. L'Espanyol va voler fer sang, i crec que això és molt positiu, i que tindrà un efecte psicològic positiu de cara a la Lliga, seguríssim.
I en una Lliga, avui hi ha hagut un partit que veiem que ja comença a
espantar-se. Mira el teu Mica Aguirre, tu.
Claro, claro. Aquí, a l'èlit, el més tonto fa rellotges. O sigui, la gent s'espavila, pots començar malament, el Leganés, certament, com l'Espanyol, ha començat malament la competició, però ja fitxes un entrenador que neteja la ment. Jo estic enamorat de Javier Aguirre, vaig tenir l'enorme orgull professional i honor de compartir 2 anys amb ell a l'Espanyol.
Molt peculiar,
ens ho passàvem molt peculiar. Ens ho passàvem molt bé. Sí, però si hi ha alguna cosa amb la que destaqui Aguirre, tampoc és un gran estratega, tampoc és un gran entrenador des del punt de vista de portació tàctica.
Jogo Bonito no...
No, Jogo Bonito no, seria no. El referent del Jogo Bonito mundial, però el que fa molt bé és el tema del domini psicològic.
Els convencerà.
Has vist el Leganés avui?
Semblava un altre equip.
Clar, exacte.
Semblava un altre equip.
Ja mossegaven com mosseguen els equips d'aquí. I com s'espavilarà? El Barça aniria molt bé, evidentment, que guanyés el Celta, això és així. No estic dient que vull que guanyi el Barça, eh? Que aniria molt bé que guanyés el Celta.
Això no. Ai, que gairebé l'enganxem.
Que no és exactament el mateix. Però no, ara seriosament, o sigui, l'Espanyol ha de sumar perquè tothom sumarà. O sigui, se'n va el Leganés al camp de la Real amb una situació complicadíssima, amb un nou entrenador, i ara ja has fet un punt remuntant el partit, que ha començat perdent. Segur que el Celta plantarà batalla en el Barça. Segur que tota la gent s'espilarà baix. Per tant, l'Espanyol esperem que no sigui un miratge, la golejada europea, i que també en la Lliga, en la competició que més important és, que tantes vegades ho hem repetit en aquest plató i que tothom ho coneix perfectament, ens posem també les piles i anem endavant.
Diumenge a les 4, mira, el dia 1 d'octubre l'Espanyol va jugar al Bernabéu, sí, i a les eleccions generals jugarà al Wanda.
Sempre estem allà al mig.
La propera comicis, doncs, al camp del Leganés, o del Rayo, o del Getafe. Xavi Salvatella, moltes gràcies. Un David Clopés, fins demà. Marta Carreras. Anem a un club de country aquesta nit, o no?
Vinga, som-hi.
Allà sobre la taula.
Agafa el mocador al coll, te'n lligues el barret, les botes i som-hi.
I amb la Laura anem al Museu Egipci.
Perfecte. Anem al Museu Dalí, també, que em queda més a prop.
De casa teva.
De casa.
Després, Òscar Fernández. Molt bé. Ens veiem diumenge comentant els outfits dels polítics. Després negociem. Si pagues bé, m'ho penso. Fem una pausa molt ràpida i tinc el Macià, que té Eurolliga del Barça de bàsquet, i el Demas, que té NBA. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga. El periodisme és un combat per qüestionar i millorar la societat. VilaWeb ho fa cada dia, amb rigor, amb qualitat i amb passió, sense reserves. Encara més quan tot està en joc. Com ara,
Llegiu-nos a vivaweb.cat i, si voleu i podeu, subscriviu-vos-hi.
A Catalunya Ràdio,
Adolescents i Cap,
amb en Roger Carandell.
M'he passat de frenada.
Juliana Canet.
Sempre amb xiruques.
Juliana.
Ai, perdoneu, estic superactivada.
I Joan Griver.
Va, som-hi, nois.
Som Adolescents i Cap,
el programa jove i multiplataforma de Catalunya.
Calleu.
Cada nit, a Adolescents i Cat.
Ens colem a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a 1:15 de la matinada.
Ens colem a la ràdio sèrie.
Cada dia matirem per tu, per explicar-te el que està passant.
De dilluns a divendres, de 6 a 1 del migdia.
Cada dia.
Al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Atenció, intenció informativa.
Fent el seguiment d'una actualitat plena de fronts oberts.
Al matí de Catalunya Ràdio, la teva referència informativa. Passi el que passi, us ho explicarem en directe.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Vinga, encarem la recta final i tinc la Res Macià més content que un gínjol, perquè avui el Barça ha seguit la seva trajectòria positiva. Res Macià, bona nit.
Què tal, Garriga? Bona nit.
No pinta malament, això, aquest any?
Home, co-líders a la jornada 7, que ja no és la jornada 2, jornada 7, empatats amb Milà, i a més, Garriga, havent jugat dels 7 partits només 2 a casa, és a dir, 5 a fora, i el Barça co-lidera la classificació, deixant de moment el Madrid, el proper rival, a 2 victòries. Atenció, CSK de Moscou acaba de perdre a la pista de l'Asbel Villarban, per tant, el CSK també a roda del Barça, com el Fenerbahçe, que està a 4. I avui, a més, salvant un partit que es podia complicar fàcilment, gràcies a dues estrelles, Corey Higgins i Nikola Mirotic. Dos jugadors fitxats a cops de talonari que se'ls va fitxar per fer el que han fet exactament avui, que és desembossar la cistella a cop de talent, amb jugades individuals, jugades col·lectives, però sobretot anotant en els moments decisius. I la veritat és que això, vaja, és com tenir un motor més al cotxe, o una marxa més, a la que el cotxe veus que pateix, poses la sisena...
I vinga.
I, escolta, tu, això és una altra història.
Escolta'm, a més, el partit d'avui és això, que hi ha hagut moments que semblava que estava molt decantat pel Barça, s'acostaven ells i, pum, una altra vegada cap endavant. Això és marca de la casa aquesta temporada.
Sí, i també dels Alguiris, que és un equip que el guanyes 3 vegades en un partit, no una, sinó 3. És a dir, sembla que el tens guanyat i de cop els trobes una altra vegada a 5 punts. I vinga, has de tornar a guanyar el partit. Però sí, és veritat, el Barça encara és un equip en construcció. No oblidem que té jugadors lesionats importants com el Bangos, com l'Ertel, com el Víctor Clavé, que també està lesionat, com el Pau Ribas, que ha viatjat però no ha jugat. És a dir, té moltes baixes. Jo aquest equip, fins que no estigui més o menys tothom i amb unes quantes setmanes de rodatge, no haurà assolit tot el seu potencial. O sigui que imagina't. Però bé, avui l'equip publicava una llista dels pressupostos més grans de l'Eurolliga i, segons l'equip, el Barça és el primer equip pràcticament empatat amb el CSK de Moscou, i això ja et dona una idea de que tot el que està passant no és gratuït, no és casualitat.
No, sobretot gratuït no és, però bé...
Exacte.
Sí, l'equip està a l'alçada del que costa, que fins ara no era així. Macià, moltes gràcies.
A tu, Garri, bona nit.
Fem una mica de NBA, una mica d'American Dream.
American Dream, American Dream. Amb Jordi De Mas.
Jordi De Mas, com estàs?
Bona nit, Francesc, molt content.
Molt content. Això va ja amb aquesta velocitat que... Quan triga a començar.
Bueno, jo crec que ara...
A la que comença...
No para, és un festival, és un show.
A veure, hi ha una jugada que ha donat la volta al món.
Una jugada que ha donat la volta al món. Avui començarem d'una manera d'aquesta impressionant, espectacular, i una jugada bastant...
Espectacular.
Però ha sigut una jugada espectacular, però a nivell negatiu, d'Eric Bledsoe, que ara veurem en la pantalla, i per qui ens està escoltant, a l'àrbitre li passa la pilota a Eric Bledsoe, i aquí Bledsoe li ha de passar la pilota a un company, però ell, tal qual com rep la pilota, agafa la pilota i se'n va corrents.
O sigui, agafa la pilota i surt sense passar-la.
Tal com li passa a l'àrbitre, que està l'Eric Bledsoe situat a la línia de banda, ell ha de passar la pilota a Antetokounmpo.
I què li passa?
Que doncs res, que s'ha oblidat de les regles, no sé en què estaria pensant.
És com si l'hagués passat l'àrbitre.
Del qual està, mira, com Pedro por su casa, no, que diuen. I parlant d'aquesta jugada, a mi m'agradaria rescatar una altra de fa unes quantes temporades, de Russell Westbrook. Aviam si ens la... Mira, rep la pilota i comença a caminar. Mira, una, dues, tres, quatre, cinc, sis. Únicament... No, si fas tres passes, són passes, no ho pots fer. Mira, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, i li piten després l'àrbitre. Escolta, has fet una infracció. I ell, Westbrook es queixava. No, home, no pot ser això, no pot ser.
A veure, va, què està passant? Tres coses bones i tres coses dolentes d'aquest inici.
La NBA no para, la NBA està en constant moviment, i com dius tu, tres coses positives i tres negatives. La primera, el rendiment històric d'Andre Drummond, el pivot dels Detroit Pistons. En set partits, en els primers set partits, va aconseguir 4 de 20 punts i 20 rebots com a mínim. L'últim jugador de tota la història en aconseguir això, atenció amb el nom, el gran Karim Abdul-Jabbar. Home. I parlant d'Andre Drummond, ell es considera com el millor rebotejador de tota la història, però actualment ocupa la posició número 80, amb prop de 8.000 rebots, i el número 1 és Will Chamberlain, amb quasi 24.000. Per tant, encara li queda un llarg camí. I l'altre jugador a destacar, Giannis Antetokounmpo, que és el primer jugador de la història que en els primers 8 partits va aconseguir notar 200 punts, 100 rebots i 50 assistències. Ningú en tota la història ha aconseguit aquests números del actual MVP de la NBA.
Tot em deixa esperat.
Per tant, important.
Això són les coses en positiu.
Són positius. Un altre.
Va.
Dwight Howard. Dwight Howard reneix de les cendres. Un jugador que estava potser una mica acabat, no? Que la gent no li tenia confiança. Actualment està a Los Angeles Lakers. Estem veient un Dwight Howard més fi que mai, molt primer. Sempre tenia un físic molt espectacular, amb molt volum. I ara s'ha definit. I actualment està rendint a un gran nivell. Està fent la feina bruta que es diu. Taps, intimidació. I el més important, ha matat el seu ego i s'està notant molt, molt, moltíssim.
Va, i una cosa més.
I finalment, el ressorgir d'equips petits. Aquí tenim, per exemple, l'equip de Ricky Rubio dels Phoenix Suns.
Home.
Per exemple, et diré, Mavericks, Dallas Mavericks, Phoenix Suns i Miami Heat. Equips que, bueno, no tenen la millor plantilla del món.
Que no aspiren a guanyar.
No aspiren a guanyar, poden tenir problemes per entrar a play-off, però actualment ho estan fent molt bé. Per exemple, Phoenix Suns, setens, en posició de play-off, amb 5 victòries i 3 derrotes, i mostrant un joc ben, ben alegre.
Això són coses, la cara amable, però quina és la cara més dolentota?
New York Knicks pot presumir
no
de tenir
manera, eh?
Una gran ciutat, la ciutat que mai dorm, la capital del món, però no aixequen cap, estan jugant d'una manera lamentable.
I mira que és maco el pavelló.
Sí, és molt maco. A mi em va deixar una mica fred quan vaig anar, faltava una mica d'ambientillo, no? Faltava una mica molt turisme, celebraven més les canastes de l'equip rival que les del propi equip, però actualment el pitjor equip. Una victòria i 7 derrotes. Després, una altra cosa negativa, la defensa desastrosa dels Pelicans. En cada partit estan encaixant 124,3 punts. Amb aquesta dada, Francesc, no cal dir res més.
Bé, s'han de posar les piles.
I finalment, casos de dopatge. DeAndre Ayton i John Collins. Dos jugadors interiors sancionats amb 25 partits. Els van fer un test antidopatge i es va detectar una substància que no està permesa. Ells s'han defensat dient que es van prendre un suplement i no sabien que tenia aquest element. Ells diuen que són innocents.
Ja, però ho han de mirar tot.
Però clar, ho han de mirar tot. Jo crec que sí que són innocents, però bueno, han de complir amb aquesta sanció, Francesc.
Tu ets molt benèvol, sempre. A veure, què passa amb els catalans?
Catalans.
Com els hi va?
Comencem amb Pau Gasol. Segueix sense jugar. Els seus Portland Trail Blazers estan una mica patint, una mica... no amb bones sensacions. També han tingut altres lesions importants, com la de Zach Collins, però s'aproxima al seu retorn. Va progressant bé, Pau Gasol.
Sí, aviat el veurem, ja, eh?
Aviat el veurem. Esperem que sigui així. Marc Gasol, baixant els seus números a nivell d'estadístiques, però segueix sent un jugador important. És cert que Serge Ibaka des de la banqueta potser li estarà traient una mica de protagonisme, perquè Serge Ibaka segueix a un gran nivell, però Marc Gasol és un jugador que amb aquesta experiència i aquest basketball IQ sobre la pista t'aporta molt. I finalment, Ricky Rubio està content, Fènix està content.
Està
per
content
fi...
o...?
Està molt content, Francesc. Per fi tenen un base amb garanties a 12,4 punts, 8,1 assistències i va publicar una carta a The Players Tribune.
Molt maca.
Molt maca, parlant de la seva mare, parlant d'aquesta promesa que ell vol continuar ajudant a persones que tenen aquesta enfermedad, que tenen el càncer, que, bueno, que sempre estarà molt vinculat amb ella, que sempre li dona molta energia i és la raó per la qual Ricky segueix progressant i jo convido tothom a llegir-la perquè sí. És molt, molt,
sí, sí,
molt maca.
Sí,
és molt
sí.
Maca.
El té una sensibilitat especial, el Ricky,
exacte.
El Ricky Rubio. I a veure, acabem amb un repte.
Un repte.
Quin repte em vols plantejar?
All-Star. Encara falta una mica pel partit de les estrelles.
Però si això és el febrer, no?
Però Francesc, la NBA sempre anem a lo gran. A partit de les estrelles, on únicament lo millor de lo millor té lloc. És a dir, si ets un jugador bo... No, no val, has de ser el millor.
Si jo no hi podria anar.
Bueno, tenim encara pendent un concurs de triples, Francesc? Ja el farem. Et diré 5 jugadors que no han sigut mai All-Stars i que aquest any podrien debutar.
A veure.
Ho estem veient a la pantalla. Mira,
podrien o que tu creus que...
Aviam, que jo cregui aquí... Molt, amb moltes opcions, Luka Doncic.
Home.
Luka Doncic. Et donaré una dada, a mi m'encanten les dades. El jugador és el primer jugador de tota la història que ha aconseguit, amb dos partits consecutius, un mínim de 29 punts, 15 assistències i 13 rebots. Ningú en tota la història ho ha fet amb dos partits consecutius. Jugador molt jove, però veterà.
Doncic.
Un altre. Després, amb més opcions, et diria, potser és complicat, Et diria Pascal Siakam, perquè poden aconseguir bastant més victòries amb els Toronto Raptors. Un jugador que ha firmat un contracte màxim, molts dinerets, ja ha de demostrar el seu talent. El tercer, segurament et diria, va, Jason Tatum, que està recuperant sensacions dels Boston Celtics. L'any passat estava una mica més fluix, aquest any té la seva renovació pendent. A l'horitzó ha demostrat també un bon nivell perquè tingui els seus bons dòlars. I finalment, Trae Young i Devin Booker, dos jugadors d'Atlanta Hawks i de Phoenix Suns, que també tenen opcions per estar allà en la crem de la crem, a l'escenari més important.
Doncic, segur. Doncic,
no? per mi. El complicat és... La cosa complicada per ell és que hi ha molta competència a la conferència oest. Depèn de la posició que el posin. Si el consideren com un alè, com un base, és complicat. Però per mi el que Doncic ho ha de ser i...
Ho està patant. Fer molt bé l'any passat.
Actualment està la
no?
carrera per ser MVP, eh? Actualment portem pocs partits, però... Però sí, sí.
Demàs!
Tu series All-Star?
Jo crec que no.
No, jo tampoc.
No estic fent una bona temporada.
Ah, sí, Francesc.
Els números no acompanyen aquest any.
Poc a poc.
Demàs, gràcies.
Gràcies a tu.
I nosaltres tornem dilluns. És divendres, Ja no me'n recordava, és divendres. M'estan esperant. Dilluns tornem, Esport 3 i Catalunya Ràdio, com sempre. A veure si hem tingut un cap de setmana de moltes victòries, en general, i alguna en particular. Gràcies a tots els que ho feu possible, que passeu un bon cap de setmana, i diumenge, tens feina diumenge, eh?
Tenim feina tots, sí, sí.
Anar a votar diumenge,
eh? Anar a votar.
Que vulgueu,
després NBA.
Però votar. Però primer votar.
Primer votar.
I després NBA.
Exacte.
Demàs, adeu a tots. Gràcies, bona nit.